Do-do-do-do. Bona nit i benvinguts a l'emissió número 167 del Lletra i Música, un programa per escoltar lletres vestides de música. Des d'ara fins cap allà a les 10 amb qui us parla, Francesc Massana i a Ràdio La Selva. Som al 105.8 de l'FM i a radiolaselva.cat i avui portem un programa, avui tindrem un programa de commemoracions. Una, perquè aquest dimecres, dia 21 de febrer, va ser el Dia Mundial de la Llengua Materna, em sembla que el diuen així, i res, que serà una commemoració molt curteta, us llegiré només un fragment d'un llibre. I l'altra serà per celebrar la conferència d'aquest matí aquí a La Selva, Santa Llúcia, de Joan Magraner, parlant de Robert Gerhard. I per aquesta segona commemoració, a part de parlar-vos i explicar-vos el que he sentit aquest matí, doncs tinc aquí davant, aquí a les mans, un llibre que es diu Antologia Sentimental de la Música Catalana i que després us presentaré i en llegirem algun fragment. Doncs això que deia, dia 21 de febrer, Dia Mundial de la Llengua Materna, i sense entrar en consideracions de l'origen, bé, de com va, consideracions, podríem dir, sociopolítiques d'això, en fi, és només un dia per commemorar que tots tenim això, una llengua materna, que és una cosa que hem de cultivar i que... doncs bé, que hem de promoure i defendre i més coses, no? I que en fi, que hi ha llengües que mereixen una cura especial perquè no tenen un determinat estatus al món que les fa més vulnerables. Doncs bé, el llibre del qual llegirem un petit fragment i que és absolutament pertinent pel Dia de la Llengua Materna és un llibre del lingüista Jesús Tuzón, lingüista i professor de la Universitat de Barcelona, que va morir fa uns anys i que tot just ara s'ha convocat un concurs que porta el seu nom, un concurs per lingüistes. Doncs bé, Jesús Tuzón té un llibre que es titula Mal de llengües a l'entorn dels prejudicis lingüístics i que vaig llegir fa molts anys i que me'n recordo que em va agradar molt i em va semblar molt interessant. I a més d'aquest llibre me'n va quedar un fragment que òbviament no és que recordés de memòria, però sí que el tenia molt endins i res, que serà aquest el que us llegiré. I diu així: quantes vegades hem sentit que hi ha llengües de comunicació, llengües internacionals? I què volen dir aquestes dues qualificacions? Doncs que hi ha llengües dignes d'emmudiment, locals i bàrbares, cosa que òbviament no es diu perquè el poder ha après urbanitat i sap daurar la falç de la collita. Tanmateix, les dues qualificacions són molt fàcils de denunciar, tant des del punt de vista de la lingüística com des del sentit comú més elemental. Hi ha llengües de comunicació? No ho dubtéssiu pas. I quines són aquestes llengües? Totes, sense cap excepció. I si algun prejudicador arribés mai a trobar una llengua que no fos, entre altres coses, un sistema de comunicació, faríem bé de fer-li un monument ben fastuós perquè hauria descobert un cercle perfectament quadrat. En el fons, quan alguna persona identificada amb la mentalitat lingüística del poder us diu que la seva llengua és de comunicació, el que us vol dir és que no està gens disposada a comunicar-se amb la vostra, que cal que vos feu l'esforç que ell no vol fer. Jesús Tusson, mal de llengües a l'entorn dels prejudicis lingüístics. I bé, després d'aquesta petita commemoració del Dia Mundial de la Llengua Materna, amb la lectura d'aquesta citació de Jesús Tusson, hem passat ja immediatament, sense presentació, a la música que escoltarem avui, que serà sobretot, però no només, música de Robert Gerhard, el compositor vallenc, d'origen suís i alsacià, que aquest matí ens ha presentat i ens ha explicat Joan Magraner, el compositor salvatà. I bé, ens ha parlat de la seva trajectòria, de moltes coses relacionades amb la seva música i amb el que va representar la seva música a l'època, no? I del que va representar en l'àmbit de la composició, en l'àmbit internacional de la música, Robert Gerhard. I en fi, que ha estat molt bé, i la veritat és que el Joan Magraner sap explicar molt bé, sap parlar molt bé de música i sap transmetre molt bé el que ens vol fer veure. I a més, la conferència no només ha versat sobre música, sinó que ha enllaçat, que és una cosa que és fantàstica, no? Lligar caps, no? Veure les coses, relacionar diferents expressions, en aquest cas artístiques, com eren la pintura, i la poesia, lligar-les, relacionar-les amb la música, en aquest cas de Gerhard, de Robert Gerhard, i en fi, que una cosa n'explica una altra i l'altra n'explica, i entre totes dues les expliquen totes, no? La veritat és que està molt bé connectar, i aquestes connexions obren moltes perspectives, i a més serveixen molt per entendre i per explicar tot plegat, no? Doncs bé, a més resulta que si voleu saber més coses de Robert Gerhard, doncs intenteu agafar algun dia, em sembla que de tant en tant en parla el Joan Magraner de Robert Gerhard, doncs serà, ell ho farà millor que no pas jo. Però sí que avui llegirem, com deia abans, algun petit fragment de l'antologia sentimental de la música catalana de Joan Magraner, i amb un pròleg de Raül Garriga Said, que a més també és molt interessant i està molt bé, i de fet serà amb això que començarem. La música que hem escoltat eren el primer dels dos apunts per piano de Robert Gerhard, i interpretat per Jordi Massó en l'enregistrament que tenia jo ara. I ara n'escoltarem un altre i després començarem a llegir, i bé, anirem escoltant alguna cosa més. Thank you. I bé, com deia abans, Antologia sentimental de la música catalana de Joan Magraner, i ara m'adono que ni tan sols l'he presentat i res, per fer-ho ho tinc ben fàcil, tinc la solapa d'aquí del llibre i que us llegiré. Del llibre, per cert, publicat a peu de mosca, amb unes tipografies curioses, interessants, que a més tenen una explicació al final, que a veure si penso després i us la llegeixo, però vaja, per tots els malalts de tipografia i dissenyadors i maquetadors i en fi, correctors i traductors, gent que treballem i que tenim contacte o que hem d'estar una mica al cas d'això de les tipografies, la veritat és que una petita nota que hi ha al final molt curiosa. Doncs bé, Joan Magraner Figuera, nascut a Reus el 1988, i avui en parlava amb ell, que ja de molt petit va viure, em sembla que amb 4 anys, diu que ja que es van traslladar aquí a la Selva, no? És un dels principals compositors catalans actuals, format a l'ESMUC de la mà d'Agustí Charla. La seva obra abarca des de la música per a solista i cambra fins a l'orquestra. Molt interessat en la música vocal, ha escrit òpera, cançons i també peces per a cor de cambra. Ha rebut múltiples condecoracions, entre les quals cal destacar el Premi Reina Sofia de Composició 2014 o la nominació als Grammy Llatins en la categoria de Millor Composició Clàssica Contemporània 2020. Les seves obres solen trobar la inspiració en referències poètiques i artístiques, des d'Ausiàs, Marc i Joan Miró fins a Francesc Garriga. Precisament el seu interès per la paraula també l'ha empès a escriure habitualment sobre música, art i literatura. I sí, la veritat és que en això trobo jo que excel·leix el Magraner i que ho fa molt bé quan explica música i quan l'escriu. Es llegirem ara el pròleg de Raül Garriga Said a aquest llibre que ja us he dit, com he dit abans, és molt interessant, està molt bé, és molt bonic, i mentrestant escoltarem en aquest cas una peça de Joan Magraner que he trobat al seu lloc web i que és una cosa realment curiosa, per viola de gamba i acordió, és a dir, un instrument, està explicat per aquí en algun lloc, no? Un instrument barroc com és la viola de gamba, amb un instrument que han situat, he vist, llegit, situat en la revolució, no sé quan es devia inventar, per dir-ho així, suposo que devia ser un procés molt llarg, no? Perquè segurament que hi devia haver antecedents, però l'acordió tal com el coneixem avui és en principi un instrument força més recent que no pas la viola de gamba. I res, bé, això és una peça per escoltar-la i no pas per posar-la de fons com farem ara amb una lectura, però vaja, així en teniu, l'aneu escoltant una mica, i si us crida l'atenció, doncs la busqueu al web del compositor i la podreu escoltar. I diu així Raül Garriga Said: al voltant de la creació contemporània, encara avui, sol voltejar una retòrica de la ruptura i la subversió. La ironia és que aquesta retòrica representa una actitud tradicionalista. És la repetició cada vegada més gastada del gest històric d'algunes avantguardes. Sembla que a cada moment hem de viure una revolta estètica, però en realitat sovint assistim a simples intents de cobrir l'expedient davant els periodistes culturals o davant les institucions que financen un art suposadament subversiu. Evidentment, tot plegat és un malentès. Res no és més banal que llançar una proclama revolucionària. El que resulta difícil és crear una realitat valuosa, donar cos al que fem, concentrar la història, les esperances del passat i el magnetisme del futur en una obra artística que faci vibrar l'aire que envolta. Per això la tradició constitueix la pedra de toc de l'art contemporani. La relació intensa i tensa amb el passat fa néixer les grans aspiracions, obre l'espai dels encerts decisius, permet les apreciacions profundes del present. La tradició no és una cronologia d'obres ni una vitrina de personatges dissecats, no és res estable ni fixat per sempre. La tradició és la vida del passat que arriba fins a nosaltres i alhora l'operació que fem avui per donar sentit al present, nodrint-lo del passat. Aquesta energia vivificadora no depèn tan sols del talent dels qui ens han precedit, sinó també de l'agudesa i l'alegria amb què reconfigurem l'herència rebuda. Un tros de vidre trencat, llançat al mig del camí, pot passar a formar part d'un trencadís de Gaudí i Jujol. Les proses poètiques de Llull, traduïdes per Max Jacob, poden estremir com un llampec els surrealistes francesos. Un retaule barroc d'una esglesiola oblidada pot tornar a brillar gràcies a una intervenció de Pere Jaume. Tant és que sigui alta o baixa cultura. Es tracta de descobrir potencialitats desconegudes. Per dir-ho amb J.B. Foix, cercar entre les runes i els monuments de tots els temps els principis del misteri. En aquest llibre hi trobareu una mirada personal sobre una tradició rica i heterogènia. Joan Magraner l'ha exposat adreçant-se a tothom, sense refugiar-se en la comoditat del llenguatge tècnic i amb el toc de febre de l'entusiasta que té coses importants per dir. De tot plegat n'ha sortit una introducció breu i deliciosa a la música catalana de l'últim segle. S'hi revela una sensibilitat amplíssima. Magraner abraça un llegat en tots els seus extrems de l'expressió solar de Joaquim Serra a la severitat centroeuropea de Benet Casablanques, del romàntic Morera a l'energia còsmica d'Héctor Parra i les sonoritats zen de Josep Maria Guix i Ramon Humet, passant pels silencis vibrants de Montpou i del dodecotonisme de Gerard. D'aquesta gran abraçada, a més del plaer estètic, Magraner també n'obté una seguretat particular. Perquè no hem d'oblidar que l'autor d'aquest llibre és tot un compositor de renom, interpretat i celebrat aquí i a fora. Tot i que encara no ha fet els 35 anys, ja ha estrenat obres que seran difícils d'oblidar. Poseu-vos al concert L'Inattendu, per acordió i viola de gamba. D'aquesta combinació insòlita, un instrument de l'època de la industrialització i un altre d'emblemàticament barroc, la partitura en treu sonoritats tan inesperades que estones semblen electròniques i tot. Sentim acords percussius, glissandi planyívols, sentim greus rugosos i acuts primíssims immaterials. Un xoc entre mons per crear-ne un de nou i inconfusible. O poseu-vos la seva oració a la Sacratíssima Verge Maria tenint son fill Déu Jesús en la falda davallat de la creu, sobre el poema homònim de Joan Ruiz de Corella, enregistrada per a l'ensemble Ovos Omnes. La imatge és de les més potents que ha donat Occident. Déu s'ha buidat per fer-se carn humil. Ha viscut entre proves, pobres, prostitutes i leprosos, ha estat insultat i perforat pels homes, i ara la mare d'aquell Déu l'abraça amb tota la desolació d'una mare que ja no té fill, però que no pot deixar de ser mare, perquè cap certesa teològica no pot calmar una aflicció com aquesta. Els estrams de Ruiz de Corella esculpeixen un dolor de marbre. Amb la música vocal de Magraner, aquest dolor s'eleva i es torna celestial i es desplega amb una tensió acollidora, amb un dramatisme càlid i contemplatiu, misteri dels segles que es fa present. El compositor ja té un llenguatge fet i sap quin camí vol seguir. Les obres que comenta el llibre, tan diverses, fins i tot estèticament enfrontades, són l'humus on ha crescut la seva música de vocació universal. Hi ha una altra qüestió, que encara no ho fa tot més urgent. En general, els catalans, per més estudis que tinguem, no sabem res de la música que s'ha compost al nostre país. Si ens interroguen, potser ens ve al cap Pau Casals, però més com a símbol nacional que no pas com a músic, i pocs noms més. Quants escriptors, pintors i gestors culturals del país saben qui són Joaquim Serra i Manuel Blancafort? Quants han escoltat mai res de Juli Garreta o de Gerard? La resposta a aquesta pregunta és trista i per això aquest llibre és necessari. Hauria de córrer de mà en mà. Entre nosaltres, com que la tradició nacional és la més desconeguda, conèixer-la és com posseir un conjur secret. Si entreu en aquest llibre i escolteu les peces que s'hi comenten, descobrireu una forma de plaer que també és un alliberament. Doncs bé, ja heu sentit aquest pròleg, amb aquesta invitació a llegir el llibre, aquest pròleg de Raül Garriga Said, i res, que m'ha semblat especialment interessant l'últim paràgraf. Bé, fins a l'últim paràgraf era tot, diguéssim, des del punt de vista estètic, no? Era una explicació, si vols, de com avança l'art, no? Parlava d'això, diguéssim. I després d'algunes composicions de l'autor del llibre, de Magraner, de Joan Magraner, I al final, però, fa una consideració més aviat social, política, quan diu això. Quants escriptors, pintors i gestors culturals del país saben qui són Joaquim Serra i Manuel Blancafort, no? I en fi, que potser sí que és veritat. La veritat, trobo que... després d'haver llegit el llibre, tot i que no sencer, sinó per així, per capítols, i ara aquí, i ara més endavant, i ara més enrere, doncs la veritat és que penso que sí, que no coneixent tot això de tots aquests compositors dels quals ens parla Joan Magraner, doncs la veritat és que ens perdem una cosa important i digna d'interès, des del meu punt de vista. I ara... començarem escoltant més música de Gerard, que és el compositor del qual ens ha parlat aquest dematí, Joan Magraner, i després llegirem el capítol que dedica en aquest llibre a l'antologia sentimental de la música catalana, el capítol que dedica Robert Gerard. La xerrada, la conferència ha estat molt més extensa i he dit moltes més coses i en fi, molt interessant, no? Però vaja, aquest capitulat també està bé i així... segurament que us farà venir ganes de potser d'escoltar el compositor i potser d'anar amb alguna conferència si en teniu l'oportunitat, que ja veureu que estarà molt bé. Comencem amb música, amb un quartet de corda de Robert Gerard, i anirem escoltant-los aquests quartets de corda mentre fem la lectura. Gerard, el camí cap a la modernitat. Tot just deixant rere seu la plaça de Catalunya, tres senyors van rambla avall. A la fotografia, d'un color sèpia, tènue i desgastat, tothom porta barret i va vestit elegantment. És un signe dels temps, del temps, del seu temps. Els nostres tres senyors duen alguna cosa a la mà. Un diari? Potser. Un maletí amb partitures? És més que probable. L'home que veiem a la nostra esquerra, portant el barret mig de gairell, amb un d'ells d'aparent lleugeresa i despreocupació, és Robert Gerard. L'acompanyen Arnold Schoenberg i Anton Webern. Robert Gerard i Otten Walder va néixer l'any 1896 a Valls. El seu pare, d'origen suís, tenia a la capital de l'Alt Camp un negoci d'exportació de vins, i la seva mare era alsaciana. Amb això queda explicat el perquè d'uns cognoms un pèl exòtics, per ser de la capital dels calçots. Meravellat per la música des de ben petit, fou deixeble del tortosí i rigorós, dit això sense insinuar que un adjectiu pugui excloure l'altre, Felip Pedrell. Després d'una crisi existencial i creativa, va anar-se'n a Viena i a Berlín, tot seguint la persona i el mestratge d'Arnold Schoenberg, el messies de la nova música, el creador del sistema dodecatònic, i que fa uns moments veiem caminar per la ciutat comtal al costat del seu deixeble. També hem vist que els acompanyava Anton Webern. Juntament amb Alban Berg, formaven la tríada de la Tamuda, a les sales de concerts més xarones i tronades, Segona Escola de Viena. Robert Gerhard va passar pocs anys entre els avellaners de les nostres contrades, però en la seva música, tot i el camí estètic vers les avantguardes, sempre es desprèn quelcom d'aquest perfum i d'aquesta llum tan nostres. El primerenc cicle de cançons per a veu i piano, L'infantament meravellós de Shahrazada, n'és un exemple deliciós i ben bé podrien ser Les mil i una nits al Camp de Tarragona. De fet, va escriure moltes cançons, els 7 haikus sobre poemes francesos de Josep Maria Junoy, de flaire noucentista, concises però brillants, o encara més en versos d'en Maragall, López Picó, Carné, que és l'autor dels versos de la cantata L'alta naixença del rei en Jaume, i fins i tot del Salvatà Ventura Gassol. El nostre protagonista va estar molt en contacte amb altres artistes del seu temps, per exemple, a través de l'Associació d'Amics del Art Nou, promoguda per Joan Prats i Josep Lluís Cert. Conegué Joan Miró i J.B. Foix, pintor i poeta amb qui col·laboraria tot seguit, sense reeixir del tot, no per culpa de cap dels tres, i amb qui, per estètica, casarien de manera natural. L'ús dels colors primaris sense desmereixer un cert grau de vaporositat i misteri, un misteri, però, arran de terra, no de poble, però sí proper i càlid. El xup-xup d'aquells anys va afavorir molts d'aquests encontres interdisciplinaris tan i tan fructífers per la nostra cultura. Una cultura que en aquell moment estava en plena efervescència i ocupava un lloc de prominència entre els centres culturals d'Europa. Al Palau de la Música Catalana, l'any 36, s'hi estrenà el concert per a violí d'Alban Berg, mort l'any abans, una obra tan bella com cèlebre arreu. Grans personalitats artístiques internacionals ens visitaven assíduament. Ja hem entrellocat Schoenberg i Webern passejant per la Rambla. Richard Strauss dirigia la banda municipal en una plaça de Sant Jaume plena a vessar i Stravinsky demanava eufòric més garreta al jardí de l'Ateneu barcelonès. Schoenberg és precisament qui més va arrelar a Barcelona, fugint de la negror que començava a sorgir als països germànics i també per trobar un bon clima per la seva feble salut i per jugar al tennis, diguem-ho tot. Diu Gerard a propòsit, Schoenberg està encisat pel país, del clima, de la gent, de totes les coses nostres que fins ara ha tingut ocasió de conèixer. Es va establir a Vallcarca, en una casa d'estil modernista construïda expressament per a ell i la seva família, i allí va néixer, entre els manuscrits del Moses un Aaron, la seva filla Núria. Sí, així com ho llegiu, en català, Núria. Tornem al nostre ballenc. Robert Gerard, l'any 39, fuig del país acabat d'ocupar per les tropes nacionals i s'exilia. Via uns mesos passats a França, al Regne Unit, on acaba ocupant la càtedra de composició de la Universitat de Cambridge. A partir d'aquí, lluny de les nostres terres antropòfagues, devoradores d'artistes i d'altres singulars, la carrera de Robert Gerard no fa més que engrandir-se, eixamplar-se i consolidar-se. No cal fer ara una llista interminable d'obres, però aquí en teniu uns quants títols, per si mai us avalleix d'escoltar-vos-les. L'òpera de Duenna, la cantata La Pesta, sobre el relat homònim d'Albert Camus. Les quatre sinfonies, la darrera de les quals fou un encàrrec de Leonard Bernstein i l'Orquestra Filarmònica de Nova York. El totèmic Epitalamion, un concert per a piano i orquestra de cordes que homenatja formes de la música hispànica per a tecla o les moderníssimes peces per a conjunt instrumental Géminis, Leo i Libra. Tot i ser Gerard un dels nostres músics més originals i més ben preparats, fora de la bona acollida entre els cercles més oberts i informats, a casa nostra també hi trobà força incomprensió, per no dir reticències i oposició frontal al seu treball. Per celebrar la seva tornada, poc abans d'entrar en la dècada dels anys 30, l'Associació de Música de Càmera va oferir un concert monogràfic de música del ballenc i en el programa demà es deia: un autor català, home de cultura extraordinària, personalitat interessantíssima, torna entre nosaltres portant de sota el braç una quantitat d'obres. Aquest bagatge representa 5 o 6 anys d'estudi i de treball. Cap afany de pública exhibició de les seves obres durant aquest temps, només el neguit de la producció, feta de cara a noves expressions musicals i amb una honradesa i dignitat que ja serien suficients per suscitar el nostre respecte. I més endavant, la mateixa presentació seguia i deia així: sapiguem nosaltres ésser dignes d'aquest moment, de tan accentuada importància per a la vida musical de Catalunya, i si la nostra comprensió no arriba a penetrar el sentit i la bellesa d'aquestes obres, acollim-les almenys amb el nostre màxim respecte i la nostra efusiva cordialitat, amb la qual haurem fet ja la meitat del camí per la seva comprensió. També li foren favorables publicacions com La Publicitat i La Veu de Catalunya. Ara bé, per l'altre cantó, el de l'oposició, sords i tancats, com ara La Vanguardia, on s'hi escrigué: ningú dubtarà que Gerard sembla disposat a formar a les files d'aquells revolucionaris que creuen que tot el secret de la modernitat de la música es troba en el fet que soni malament. Seguir cronològicament el recorregut creatiu de Robert Gerhard és emprendre el camí de la tradició a la modernitat. Un dels més clars, de fet. En una mena de vides paral·leles creatives, podríem dir que fou germà de Joan Miró, de la representació realista i la direccionalitat temàtica tonal a un primer surrealisme, el pas del símbol al signe i d'aquest a l'abstracció, al gest i a la textura, a la poesia. De les representacions de Montroig i les harmonitzacions de cançons populars catalanes a La Masia i els primers ballets, Ariel i Soré i Soiré de Barcelona, del Carnaval de l'Arlequí i el ballet Pandora a les Constel·lacions o el tríptic L'Esperança del Condemnat a Mort, al Quartet de Corda número 2 o al Concert per a Orquestra. És el mateix Robert Gerhard la frase que diu: Aquells que mantenen viva una tradició no són aquells que es conformen, sinó aquells que la transformen. Una frase que pot definir perfectament la seva peripècia creativa, però que també és un exemple per a tots nosaltres i un avís. L'art viu lluny de la rutina i la comoditat. L'art és moviment, tensió i distensió. Vida. I fins aquí la lectura. La lectura de la part dedicada a Robert Gerhard d'aquesta antologia sentimental de la música catalana de Joan Magraner, publicada a peu de mosca i en pròleg de Raül Garrigasait. Un llibre molt i molt recomanable que, si teniu ganes de llegir sobre música, doncs res, que està molt bé i que us el recomano. I res, una de les coses interessants de la gent que en saben de música és quan comencen a lligar caps, no? A relacionar les coses, i no només amb la música, com ha estat el cas avui de la xerrada de la conferència de Magraner, doncs quan es lliguen les coses amb altres arts i fins i tot amb, especialment també amb el context històric i amb altres, sí, això, amb fets històrics, no? Relacionar les coses i entendre el perquè de les coses, la veritat és que és, diria jo, una de les coses més estimulants que hi ha, no? I descobrir, no? Aquestes, entendre, sí, és això, perquè, el perquè de les coses, no? El perquè de tot plegat, no? Com el títol del llibre. Doncs bé, avui hem tingut una mica d'això, relacionant la música de Gerhard amb l'art de Joan Miró, sobretot, també una mica de J.B. Foix, de Josep Vicenç Foix, el poeta, però sobretot amb l'obra pictòrica de Miró, no? I bé, i a més també explicant els abans i els després, no? La música, el Schoenberg i el dodecatonisme, Gerhard i altres compositors, i l'expressionisme, els lligams amb l'expressionisme en l'àmbit de la fotografia, sobretot, que era un art nou en aquella època, i del cinema emergent, Fritz Lang i Metropolis, no? Entre moltes altres obres. I de com després això va tenir, va, sobretot en el cas de l'expressionisme va tenir una continuació molt clara en el cinema, l'anomenat cinema negre dels Estats Units, de Hollywood, de diria jo, dels anys 40, 50, no ho sé, no sabria dir ara d'una manera molt precisa, però bé, que de fet estava fet per molts dels directors que eren europeus, com ara Fritz Lang, no?, entre d'altres. Doncs bé, en música això també... aquest expressionisme musical o aquest i aquest dodecotonisme també va tenir una continuació, i segurament que obres posteriors de la que estic pensant ara és d'un compositor nord-americà, segurament que no s'entendrien o no haurien existit o no haurien estat iguals sense la música prèvia que es va fer a Europa per, entre d'altres, Robert Geras. I escoltant aquests quartets per corda, doncs m'ha vingut al cap una peça molt coneguda de Leonard Bernstein, que segurament que tots heu sentit en una pel·lícula que ara veureu, no? Segurament que les cordes que se senten en aquest adagio no haurien existit o no haurien sigut igual si no hi hagués hagut prèviament, doncs, això, gent com Robert Gerhard. I això també és una cosa realment molt bonica de descobrir d'anar veient, i a més a més que et fa apreciar molt i molt millor la música que escoltes o la literatura que llegeixes o literatura o assaig o el que sigui, o les obres, les fotografies, bé, en fi, tot, absolutament tot, ho entens molt millor quan tens aquesta perspectiva. Doncs res, acabem amb l'adagio per cordes de Bernstein, I res, fins la setmana que ve. Lletra i música l'ha fet un servidor, Francesc Massana, amb l'ajuda, doncs, en aquest cas, dels textos de Magraner i Garriga Said, i de les músiques de qui hem escoltat, de Gerard, del Magraner mateix, i ara de Bernstein. I res, que us deixem fins la setmana que ve. Per cert, que tenia previst de llegir la continuació de Gerard, que és un altre compositor d'aquí del camp, que és Joan Guinjoan, però bé, el temps ja se'ns ha tirat al damunt, ja no hi ha temps per saber que serà, si de cas serà un altre programa. Res, el llibre el teniu a les llibreries i això, que el podeu continuar i a més escoltar la música. Fins la setmana que ve.
Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona.
Cada dia de 4 a 6 de la tarda, el que passa al Camp de Tarragona, t'ho expliquem amb la major redacció d'un programa de territori quilòmetre zero.
Periodisme de proximitat, continguts de qualitat, amb Anna Plaza i Toni Mateos. Carrer Major.
Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh, oh. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song.
Kanye West song.
Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on?
Turning me on.
Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head.